Vols ser de gran? No saps què fer amb el teu futur?
Estan preparats els teus fills per afrontar el futur professional? Vols donar-los les millors oportunitats?
No busqueu més. El Saló dels Oficis us espera amb les portes obertes el dimecres 11 de març al recinte firal de Figueres, de 3 de la tarda a 7 del vespre.
El camí pel teu futur comença aquí. Més info a salodelsoficis.cat.
Associació d'Amics de Manoli Palol Sabaldoria. Aquest proper 22 de març, Dia Mundial de l'Aigua. A 2:15, trobada a Palol Sabaldoria. A 3:15, benvinguda a càrrec de Josep Espigoler, president de l'entitat. Tot seguit, presentació de l'Ibis apadrinant per l'entitat i xerrada de la Fundació Alif. A 2:15, caminada cap a la Gorga Blava. A 3:15, descobriment del nou corriol, aparició de la Manela, la carpa del Manol i altres sorpreses. A 11:00, refrigeri dolç. I a 12:00, acompanyament de la Manela a la plaça Ciutadella i a la plaça Major, adopció de la Manela. Tot seguit, a 11:45, trobada gegantera a Vilafant. A 11:45, plantada de gegants a la plaça dels Rajolers. A 12:00, cercavila per la vila. En arribar a la plaça Ciutadella, la Manela s'incorporarà a la família gegantera. Recordeu, dia 22 de març, Dia Mundial de l'Aigua. Us hi esperem.
Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.
Molt bon dia, benvinguts a la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant, aquest espai que ens patrocina Gestoria Fernández. No sentia la sintonia i per això m'ha costat entrar, ara ja la sento alta i clara. No sé si els meus tertulians no senten res perquè no porten els auriculars, però bueno, Eva Trias, bon dia.
Bon dia.
Francesc Gaspar, bon dia.
Bon dia.
I Josep Maria Bernils, bon dia.
Molt bon dia, molt bon dia.
Estàvem parlant de gasolina.
Precisament.
Sí? Precisament, ara...
Jo n'he de posar.
Jo també. Ara ja...
Jo estic esperant si baixa. Jo també és el que feia. Anava que ara puc
estirant.
Esgotar una mica, puc
aviam,
estirar.
Aviam, anem a parlar amb l'idealista de la tertúlia.
Que és el... Ah, sí? Som idealista. Això és una empresa de venda de pisos. No?
Idealista.
Sí, un portal.
Ah, mira, veus, portal. No l'he mirat aquest
sí,
portal.
Sí, portal, sí.
Sí. Què vols que te digui?
Home, tu esperes que baixi la gasolina? Sí, de veritat?
Home, jo vaig mirant la ratlleta, encara me queda... Me posa que em queden per 100 quilòmetres, no sé.
Sí, igual, a mi me queda una ratlleta, però no sé... El meu home m'arranya quan me queda una ratlleta, perquè diu que un dia em quedaré tirada. Sí. I llavors em posaran una multa. I, clar, jo...
Em va passar una vegada.
Et vas quedar sense benzina?
Sí, però és clar, perquè s'havia espatllat...
L'agulla que marcava.
Allò, en aquell moment era agulla. Clar, allò que tens l'agulla i penses... Ai, tampoc l'agafava, en una època no l'agafava, però penses... Ai, fa dies que no poso gasolina, però bueno, no t'ho marca.
No t'ho marca,
no te surt el groc. I un dia, paf, al mig de Figueres. Amb la pandèmia, mira, era l'època de la pandèmia, això no l'agafava gaire.
Clar.
I eren ostres. Les 10 de la nit, just.
I l'hora de què?
Sí, l'hora de tornar a casa.
I què vas fer?
Home, bueno, vaig aparcar, vaig trucar una grua, va venir la grua immediatament, se me'l van dur i ja està. I jo vaig dir que tenia una avaria. I quan el van portar al garatge van dir, no, avaria no, vostè no té gasolina. I dic,
però és que hi havia una avaria. No marcava.
És que la gasolina està molt cara, no?
Molt al principi de tindre el carnet, res, però dels primers dies, quan vaig sortir de la feina, vaig per arrencar i no m'arrencava, no, el cotxe? I, bueno, evidentment...
I eres conductor novell.
Totalment novell, amb la L aquesta i tot. I vas trucar al mecànic, va vindre, no sé què, i vinga a mirar, i vinga, no sé què, i vinga... I al final l'home se li va córrer, diu, nen, com fa que no poses gasolina?
I tu, ah, però s'havia posat
gasolina. Gasolina.
Diu, tu tens la panna del pobre, diu.
Jo t'haig de dir que quan estava a l'autoescola, una de les coses que agraeixo haver fet és que vam anar a posar gasolina amb el professor. I, ostres, jo ho agraeixo.
Però és que nosaltres, quan ens el vam treure, encara t'usaven la gasolina, eh?
Ah, vale.
Sí.
que, no,
eh?
Que...
Sí.
És que és ara, molt jove.
Ara, sí, ara l'acabem... estava a punt d'arribar a 2 euros, ja, al litre?
No, però
estem allà, no. Va pujant. I arribarem o no?
Puxixant, jo crec que no.
Esperem que no, eh?
Jo crec que no.
Home, me'n recordo quan havia d'arribar 1 euro aquí en Toni, que cada dia ens deia que quasi estava a punt d'arribar 1 euro.
No, el problema està que ens roben a la cara, però descaradament, perquè la gasolina que estem posant l'han comprada fa 6 mesos. O sigui, la gasolina, no hi ha un senyor que truca com el que demana una pizza i li porten un bidó de gasolina a la gasolinera. No, avui val tant i poses el preu. No, aquesta gasolina la van comprar fa 6 mesos a un preu molt més baix.
Que s'ha de refinar i que s'ha de transportar.
S'ha de refinar, s'ha de transportar i te la pugen... O sigui, la guerra va començar... Estaven esperant que els americans o algú tirés una bomba per pujar la gasolina.
Però els pobres desgraciats que fan servir el cotxe per anar a treballar...
Perdona, ara deixa'm acabar. Ara resulta que en Trump, imagineu-vos que arriba demà i diu, no, s'acaba la guerra, ja no hi ha més bombes,
no,
i tarden 6 mesos a baixar la gasolina. I resulta que és la mateixa gasolina que van comprar al mateix preu. Home, és que és de calaix, eh?
Ens roben... Economia ara... de mercat.
Sí, lliure mercat.
Ens roben, és increïble.
Ara vindrà en Sánchez i ens farà aquí un arreglo que ens baixarà... el
clar,
preu, home, és que no.
Subvencionarà,
clar,
no?
Subvencionarà una part, home.
Ara ens falta...
Com s'està fent a Portugal.
Ara ens falta la Carmina.
Heu de ser més positius, que ara ho arreglarà tot.
Ara ens faltaria la Carmina per la part socialista per defensar o contradir això que acaba de dir l'Eva, no? Però...
Segur que farà alguna cosa, home, perquè anem més bé.
Bueno,
però si ens ho estan cobrant amb l'IVA, aquesta puja...
No, ens baixarà l'IVA.
No, aquesta puja, aquests dies que el govern calla, prendrem mesures, però no fa res... Tot això, imagineu-vos la quantitat de milions de litres que s'estan gastant a tot Espanya, que al pujar el preu puja l'IVA. O sigui, clar, que el govern està recaudant més d'impostos del combustible, mentre ho arreglen, ens ho estudiem, farem un estudi, crearem una comissió, mentre nosaltres anem pagant.
Tots aquests diners vindran
aquí. Tots els altres ja està programat que vinguin a Catalunya.
Notis la fina ironia empordanesa del senyor Francesc Gaspar, el nostre tertulià idealista avui.
A Portugal hi han pres mesures, ara en Sánchez farà el mateix.
Un 70, eh?
60 o 70.
Veus?
70
Sánchez farà el mateix, home.
Però de fet hi va haver-hi un moment, que jo recordo que et descomptaven no sé quan...
Sí, per això, alguna cosa haurem de fer, no?
La perla avui
podria no, haurà de passar, eh?
La perla d'en Trump.
La perla d'en Trump avui, que cada dia en fa una o dos o 40.
És la secció, la perla d'en Trump.
Avui ha dit que no es preocupessin pel preu perquè de la gasolina, perquè si continuàvem problemes allà en l'estretxo aquest del...
d'Hormuz.
Doncs que deixarien de sancionar els russos amb el petroli, per tal que així entrés més petroli i baixés el preu.
Ah, carai, solucionat.
Sí. O sigui,
són amics.
Ara, sí, exacte. O sigui, tot va... És que tot va en qüestió de diners, eh?
No, evidentment.
Vull dir, si puja la gasolina, bueno, doncs aleshores els russos els hi donarem peixet.
Ara serem amics.
Perquè deixin a gas.
Perquè siguin uns genocides que estan matant persones i hagin conquerit terreny que no és seu, no importa, no?
No, el que importa és que la gasolina no pugi gaire.
El que potser ens hauríem de plantejar, no ho sé, ho dic, és una tonteria, potser, com els pobres desgraciats que portem cotxe per anar a treballar, ja, aquí ho hem parlat moltes vegades, a l'Empordà tenim el transport públic que tenim i ens fa falta, ja sé que em direu que jo podria venir a treballar en bicicleta, però no us agradaria. Potser ens hauríem de plantejar com a consumidors de gasolina d'intentar dir, doncs boicot, ens anem tots a comprar un altre tipus de vehicle o tots intentem un altre tipus de mobilitat.
Clar, si els preus dels vehicles elèctrics fossin...
Assequibles.
Vale, ara t'anava a preguntar, el vehicle elèctric és la solució?
No, perquè la bateria també és bastant poc verda, no? Diguéssim.
Exacte.
Sí, el coltant...
I tenir... Sí que hi ha molt de llocs per subministrar, però...
Però no té...
Ah, no és el mateix.
Tots teniu cotxe de gasolina? Algú té híbrid?
Jo tinc híbrid, però molt poca cosa. Vull dir, és híbrid.
Micro híbrid.
No és endollable, eh?
No, que té bateria, exacte. Amb bateria només ho poso per Figueres, allò. Però si me'n recordo...
Gasta molt
llavors,
menys.
Llavors sí, gasta menys, sí.
però bueno, és una bateria que suposo que doncs mitja hora per Figueres i ja, sí, ja està a zero.
Bueno, jo que he anat amb un, vaig anar amb un company meu, té un Toyota que és híbrid i vam anar a Barcelona i ell se li, segons a quina velocitat se li activava el, la part híbrid o la part elèctrica i gastava molta menys gasolina, no?
Sí, però necessita gasolina, eh?
Sí, 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 necessita gasolina. Clar, la meva pregunta és com, bueno, sí, no s'ha inventat un cotxe que vagi, no sé,
no interessa,
amb aigua, no interessa, amb plaques solars,
amb l'hidrogen, deien que
amb hidrogen,
però que no ens interessa, no interessa, no hi ha mercat per això, home. Qui s'emplen les butxaques després? Imagina't que els poguéssim emplenar d'aigua. Llavors el preu de l'aigua seria més alt que el de la benzina ara. Sí. Seria,
bueno,
no?
Però també és veritat que l'aigua la necessitem per viure, no? Sí, sí. Hem tingut una sequera i tots ho hem patit i l'aigua ha sigut un bé escàs, però no sé, em sobta que, no, estem parlant d'intel·ligències artificials i d'avançaments tecnològics i que no s'hagi avançat en una mobilitat, no, diferent. Tant de poder té la indústria petroliera i l'indústria automobilística?
Molt moltíssim, eh?
Jo crec que sí.
Molts diners, hi ha gent amb molt de poder.
I que hi ha alternatives i que algú té alternatives segur, però...
Que no ho sabem, perquè no ho deixen que se surti
no
a la
interessa,
llum.
No interessa, no interessa. De fet... S'ha dit, no?, tipus de cotxe amb... Ara no hi entenc d'energia, no, però hi ha d'energia que seria molt fàcil.
I solar, ja havia vist, no?, anys enrere, algun prototip de cotxe amb plaques solars.
De fet, el meu fill, un dels projectes que vam fer, ara no me'n recordo si fa 3 o 4 cursos, crec, que havien de pensar la ciutat del futur més sostenible, la ciutat de 15-15-15, no?, i van dissenyar un cotxe amb plaques solars. I el van fer una maqueta i el van fer funcionar. A veure, que després aquí també tindríem el hàndicap de la bateria, perquè de nit...
Segur, esclar.
Si no,
i
sempre podem
fa
fer...
núvol i zones que plou molt sovint. Que...
A Vic, per exemple, que fa
boira. Exacte, fa boira.
Que els rajos solars no arriben.
Començar unes casuístiques aquí complicades.
Bueno, però hi hauria solucions, jo penso, no? De fet, tinc un joc a casa, no sé si el coneixeu, un joc de taula que és de cartes, que es diu Black Stories, que són casos d'assassinats, diguéssim, no? Sí.
Ho esperava, una cosa així de la Mercè, no podia ser un joc molt, diguem, entre cometes, normal.
No, és normal, ostres, el Black Stories, no el coneixeu?
Sí, tant, i tant, eh? Mira en Francesc, veia que
s'ha de home, però si ell és especialista...
I juga molt.
En jocs de taula i còmics. No. Això no estic tan boja, té a veure amb el que estàvem parlant. I un dels casos, no? Tu, el màster doncs, llegeix el cas i llavors els altres jugadors han d'anar fent preguntes i endevinar doncs, el per què ha estat assassinada aquella persona. No? I un dels casos precisament té a veure amb una persona que havia descobert un cotxe que anava amb aigua, em sembla, o amb un altre tipus de combustible i que per això el havien assassinat. No? Vull dir que...
Però
jo et recomano que el parxís.
Sí. Però ja n'hi ha d'energies alternatives. No?
És una cosa més senzilla.
El domino.
Més estar per casa.
Sí. Però això no et fa pensar.
Bueno, però per relaxar-te va bé.
Ja n'hi ha d'energies alternatives, sí. Perquè, per exemple, un cotxe d'hidrogen és una alternativa, no depens dels pous de petroli. L'hidrogen el pots fabricar a Espanya. Podries tenir...
Ja existia un motor d'hidrogen.
Sí. No? Ja existeix el motor d'hidrogen, però jo crec que és tan fort el potencial de les petrolieres...
Que no permeten que es pugui desenvolupar.
Perquè aquí el problema està en que els governs guanyen molts diners amb la gasolina. Llavors treuen molts diners per pagar metges, per pagar policies, per pagar... Tot bueno, això
però,
es necessita.
Això també treure... podrien fer-ho de l'hidrogen.
Exacte.
Sí, però abans que això no ho tinguin preparat per fer-ho, abans no tinguin les fàbriques d'hidrogen, la distribució... Queda un munt.
Tenim lloc a Vilafant.
Hi ha molt de problemes.
El busquem.
Si és per guanyar calés, el que faci falta.
Vilafant, el principal productor.
Però el problema està en aquest, en que és com ara ho junto una miqueta amb que Catalunya vol cobrar l'IRPF, no? Mm. Clar, això no és d'avui per demà. Hauràs de tenir una seu, una sèrie de treballadors, un equip informàtic, tot i que tot això, quan ho has de tenir en marxa, són 10, 15, 20 anys vista. I tenir aquí a Espanya, per exemple, imagineu-vos, crear unes fàbriques d'hidrogen, la distribució que arribi a les benzineres, que seran hidrogeneres, li hem de canviar el nom, tenir els cotxes tots amb motor d'hidrogen, tot això és tot a 25 anys vista.
Però s'està fent amb l'elèctric, no?
Sí, tu creus?
S'està fent... S'estan fent passos.
Intentant, com a mínim.
Sí, s'estan fent passos. Sí, sí.
No, i a l'elèctrica no, anirà més,
fa 10 anys no...
No es parlava de l'elèctrica. No, sí, sí. No, no, no.
Cap vehicle elèctric, i ara n'hi ha...
Però és que jo recordo que quan jo estudiava, si era de primària, ja s'estava parlant, no?, de que el petroli s'acabaria...
Jo quan estudiava deien que els cotxes volarien.
El 2000. Sí. L'any 2000 havien de volar. I mira, 2026 i no he vist encara.
Penseu que les bateries...
Prendríem una pastilla...
Ah, sí, una pastilla l'hauríem de fer menjar.
Penseu que les bateries aniran a més. I un cotxe que ara fa 500 quilòmetres, amb una bateria nova que aniran estudiant de què serà, no sé què, aviat farà 1.000, 1.500 i 2.000 quilòmetres.
Però a mi em molesta, o bueno, no sé si a vosaltres us molesta, em molesta que l'avançament tecnològic hagi d'anar al servei dels diners, que potser ja fa anys que podríem tenir doncs, totes aquestes alternatives, i si pensen en el planeta... No? Bueno,
ara tu ets l'idealista, ets tu, eh?
Sí, però jo ho soc sempre. Ja. però a mi em molesta que podríem tenir tots aquests avançaments.
Sí.
Jo crec que quan jo feia sisè de primària potser ja s'estava treballant això.
Sí, però estan preparats els governs per deixar de cobrar impostos, o sigui, de lo que cobra Espanya, lo que cobra Madrid, que després distribueix a tothom, comunitats autònomes, ajuntaments, estem preparats per deixar de cobrar l'impost del carburant, que és increïblement alt. Penseu que si la gasolina val 1,50 € 1 € és d'impostos i els altres 50
és de... Però el
problema
són els impostos?
No estem preparats.
Si ens poden gravar altres coses.
Però si s'inventen impostos, sí. Exacte.
El problema no és aquest.
La història és que al final...
El problema són els interessos econòmics de les grans petroleres i de les grans indústries automobilístiques, tot i que es poden convertir. Exacte.
Això sempre.
O sigui, tu li veus aquí un sotamà, no?, diguéssim.
Home, és que si no hi ha cap altra explicació.
Sí, esclar, exacte. No explicar-ho d'altra manera.
I els pobres idealistes o que vulguem fer un canvi, impossible.
T'has conformat amb el joc aquest de casa teva i el Netflix. Sí. I...
A la bicicleta.
Els romans amb el circ, abans era amb el futbol, i anava fent.
Ara és el Netflix i, bueno, el futbol continua sent. Bé. La lluita de gladiadors,
Ostres, sí, Cada vegada és més lleig el joc, de futbol.
Bueno, però lleig...
En aquest sentit, Però, que sembla que estan literalment barallant-se, Jo últimament quan vaig a veure el futbol allà a l'Escala i
dius que no és a primera divisió, tampoc.
No, però Déu-n'hi-do com estem.
Sí, però
estem.
Però
és que, és que Déu-n'hi-do com juguen. A vegades dius, però estic veient futbol o rugby, És una cosa...
Que si vull veure rugby ja vaig a veure rugby o hoquei, no?
Comença a ser una mica lleig, saps?
A mi m'agrada l'hoquei gel... perquè bueno, el meu home és de Puigcerdà i he anat a veure partits d'hoquei gel i l'hoquei gel que juga aquí no té res a veure amb l'hoquei gel que juga als Estats Units, que és molt més bèstia, que pot haver-hi sang i tot.
No sé, però se'ns està enganxant tot d'Estats Units, tu.
No, perquè em refereixo que realment sí que és un circ de gladiadors, no? El que deia en Francesc abans, no? Que tenia la població distreta, el Pai Circ.
Tant, el Pai Circ. El Pai Circ és que és de tota la vida. Tota la història.
Ara, en comptes de pa, poder tenir una mica de fuet i una mica de forma.
Sí, exacte. Sí.
Però continua, sigui el mateix.
Bueno, bolleria industrial, no? Les patates de bossa, que parlàvem abans, que també tenen alguna cosa addictiva i seria aquest el pa i el circ seria l'espectacle esportiu.
Sí, Netflix, i la futbol, tal... Que
hi havia una pintada a Figueres que ara,
xarxes,
que ara ja no hi és, la pintada aquesta no sé, allà a la Ronda Sud, el Puja i Baixa, que li dic jo, allà amb Tia el Pont aquest, hi havia una pintada que posava que la televisió era l'opi del poble. No? Aquí emulant la frase de Karl Marx, i jo la trobava molt encertada. Ara no seria la televisió, però el Netflix o les xarxes, no?
Que deien, està enganxat al mòbil, exacte.
Clar, perquè si no estéssim enganxats a això, no tinguéssim aquest opi, potser sí que...
Potser llegiríem, potser pensaríem, potser tindríem...
I potser no tindria tant de poder la indústria petroliera, no? Potser hauríem plantat cara. O sóc massa idealista, Francesc?
Molt, una mica molt, Una mica massa.
És que nosaltres no ens fem la idea, però tu et poses en un pont de l'autopista o te'n vas a un Barcelona, una ciutat gran, i penses només en Barcelona, però és que allò multiplico per 52 províncies que hi ha a Espanya, la quantitat de milions de cotxes que estan en marxa ara a Europa. Imagineu-vos tota Europa... La quantitat de camions, cotxes...
I això que a Barcelona hi ha gent que no té cotxe, perquè vam,
és igual, però són molt pocs. Tu saps la quantitat de milions que es mouen en el tema del petroli? Perquè el petroli fa plàstic, fa derivats, fa 50.000 coses que depenen del petroli. És que és increïble la necessitat del petroli. Bueno, ho està demostrant, eh?
Però ho hem permès nosaltres com a consumidors.
L'estret d'Hormuz només porta el 5% del petroli que es gasta a Europa. El 5%. Imagineu-vos ja la puja, la baixada de les borses, el sotrac que és només això.
Bueno, jo no crec que sigui només això. Jo crec que el tema de que estiguem en guerra també afecta, eh? I tenir el president que tenim als Estats Units també afecta. Vull dir, la borsa s'ha de notar. Jo crec que hi ha un factor aquí també de por, de què vindrà i què no vindrà, perquè veient aquest senyor que és capaç de qualsevol cosa, rebrem tots, no? Jo crec que rebrem, no, que ja estem rebent. No?
I què ha de, i què ha de fer Europa en aquest aspecte?
Què ha de fer Europa? Però és que no sé què estem fent, no? També.
Clar, sembla que hi ha com dos costats.
Què ha de fer i què pot fer? Perquè no sé què pot fer també al costat d'un monstre com pot ser, no?, als Estats Units. I estem en un punt molt delicat. Jo crec que així com l'altre dia parlàvem si una guerra o una tercera guerra, jo pensava, bueno, potser no, però és que hi ha moments que penses, potser sí, eh? Que en algun moment pot ser encara més gros. No sé si té aturador això, si s'aturarà, però de moment comencem a tenir conseqüències a sobre. Ahir estava, que us deia, amb la nit del turisme, i una de les coses que plantejàvem sobre la taula posàvem és, val, molt bé, la gent no irà a aquests països de vacances, segurament, però es mouran aquí, hi haurà mobilitat, la gent es voldrà moure per Europa.
Home,
o també
i més tenint en compte que potser irà més justos de diners.
Això, no? A més, però et mouràs a Europa o tampoc et mouràs ni a Europa? O els que ja tenien vacances a Europa decidiran que reculen perquè pujaran els preus i perquè potser no arriben, no? És un moment d'incertesa gran, gran a nivell econòmic, a nivell, molts nivells, i crec que s'està complicant més del que ens pensàvem, en general.
Però el gran perdedor serà Àsia.
No, però que dius, toques una mica peus a terra i dius...
Ara una vegada.
No, el gran perdedor serà Àsia, perquè la gent veient que hi ha espanyols que s'han quedat a Tailàndia, que no poden tornar cap a casa, no sé què, la gent aquest estiu, no, o sigui, molta gent que volia anar fora, es quedarà a Europa, es quedarà a Espanya, I molts europeus que segurament, anirem a Tailàndia aquí i allà, es quedaran aquí,
Jo me'n vull anar a Àsia, i si m'hi haig de quedar, doncs...
T'hi quedes.
No tinc cap problema. Bé, de fet, vull anar al Japó, ja ho sabeu tots, no? I si no puc tornar... Llàstima. No?
Alguna emissora trobaràs per allà.
Home, no em veig fent la tertúlia en japonès,
No la pots fer en català.
Sí, tu creus que m'entendran els japonesos? No sé.
Aquests que ho volen aprendre tot, igual, mira.
No, jo ara us anava a dir, potser a Europa el que li tocaria haurà de triar bàndol els Estats Units o la Xina? Estem en un moment d'aquesta polaritat o encara no hi hem arribat?
Nosaltres érem el tercer. Sí.
Ja, però no sé si hi ha lloc per ser un triangle.
També hi ha Rússia. Bueno, Rússia i Xina són molt...
Sí, van bastant en paral·lel.
En paral·lel, no?
Clar, Xina va fent amb silenci i es fent els seus negocis a l'Àfrica.
De fa anys que va fent. L'Àfrica i a tot arreu.
Sí.
A tot arreu.
Sí. I Europa això no ho ha sabut fer. I ho ha perdut tot exterioritzant-ho a la Xina, no? No sé, com a europeus
jo crec que són els més llestos, són els xinesos en aquest moment, ja fa temps que ells van fent, van a la seva, van produint, van venent cotxes elèctrics a tot el món molt més baratos que els europeus i tot això, van desenvolupant noves energies. Penseu que els panels solars que s'estan posant a tot arreu, el 90% venen de fàbriques xines. És que de lo que s'està instal·lant, comprant maquinària, segurament comprarem una rentabilitat i el motor i molts components venen de la Xina.
Sí.
Vull dir, amb això jo crec que estan donant exemple que són el número 1 tot el món.
Perquè Xina ha tingut una estratègia a llarg termini. Xina primer va dir, ja us ho faig jo totes les cosetes a casa meva, que els faig més barates, i després ens han fet tan dependents d'ells i de la seva indústria, que a llarg termini ha fet una estratègia fantàstica i ara s'estan
recollint els fruits,
els fruits. I en canvi, Europa, Occident, anem sempre al curtplacisme, no?
I han fet al revés, ens han carregat
no hi ha hagut...
no, que es produïa aquí...
I no hi ha hagut un lideratge d'allò que dius, ostres, a 30 anys, a 40 anys vista, hem de tirar cap aquí, no? Doncs comencem a treballar. No.
Ara vaig a fer la pregunta incòmoda. El sistema polític xinès, doncs, és dictatorial, és una dictadura, i a Europa, doncs, tenim una democràcia. La democràcia no permet tenir objectius a llarg termini com ha fet la Xina. És millor la dictadura per tenir objectius a llarg termini?
Jo crec que no va d'això, eh? Jo crec que va d'estratègia.
I de lideratges.
El problema és el lideratge, sí.
De persones amb carisma que liderin i que estiguin al davant i que tirin endavant i que arrosseguin altres països, i de, si més no, l'orientació.
I de tindre els mateixos interessos, cosa que Europa...
Bueno, clar, Europa, el problema que té és tota aquesta varietat.
Caps, tants barrets.
Sí. Bueno, és que, a més, l'estructura europea tampoc és fàcil.
No.
Perquè Parlament, Comissió, directives, reglaments...
Bueno, s'ha intentat, però...
I no hi ha una... O sigui, costa que hi hagi una política comú, no? S'ha trobat una
política econòmica... Sí, si hi ha política comú, sempre hi ha països que després s'intenten desentendre, els despengen o...
Bueno, clar, hi ha les directives que t'obliguen a un objectiu, però tu pots arribar a aquest objectiu com tu vulguis. Mm-hmm. Llavors, des d'aquest moment que et deixen una directiva i que tu pots fer-ho, pots arribar-hi com vulguis...
L'abans de l'ultradreta també, en aquest sentit, que si no governa, condiciona governs, i per tant, i són anti-europeus,
i
no?
I potser per això l'ascens de l'ultradreta, perquè per això que indicava abans en Francesc,
sí,
no? Aquesta manca d'objectius a llarg termini que la ciutadania, bueno, aquí ho hem dit moltes vegades, no? Llei d'educació no s'hauria de tocar, hauria d'haver-hi un objectiu a llarg termini, que parlarem després, no? D'educació o infraestructures, hauríem de tenir clar quin tipus d'infraestructura, on apostar. Potser per això hi ha aquest ascens de l'ultradreta, no?
Perquè no engresca, no? Perquè no es veu una motivació comuna de tirar endavant alguna cosa. Aleshores...
És estratègia, tot. Mm. El que dèiem, lideratge i estratègia. Sí, tu has de tenir un líder i una estratègia.
Exacte.
I aquí hi ha qui ho ha sabut fer i n'hi ha que no hem sabut.
Però jo penso que no hauria de ser tant la persona o el lideratge, haurien de ser les idees, no? I que les pot liderar qualsevol persona. Sí, tenir clar aquest
perdona,
sentit d'estat.
Deixa'm dir que estratègia i lideratge, però veient els que tenim aquí de polítics ara mateix, és per posar-se a plorar. El futur és molt negre, eh?
Vull dir que... És veritat que hi ha estratègia.
De què?
D'alguna estratègia que la gent els voti, alguna cosa estan fent bé.
Si no, sí, però si només es foten els plats pel cap entre uns i els altres, quina estratègia de futur? Si surten a fer un discurs i la qüestió és dir que l'altre és més feo que tu. És que no hi ha estratègia, no hi ha un líder carismàtic.
Sí, és el que jo dic. Alguna cosa han fet que la gent els ha votat.
Si no hi ha bons polítics és perquè la societat tampoc...
Vol això, també. I això és una estratègia i un líder, o sigui, està claríssim.
El que està clar és que el curtplacisme marca bastant la tendència política.
Només es veuen els 4 anys. Els 4 anys de legislatura. No es mira cap més enllà.
Però perquè la ciutadania tampoc li importa.
I a vegades ni això, ni els 4 anys.
A vegades els 4 mesos últims.
Exacte. Vull dir, perquè em diràs tu si alguns lideratges que tenim aquí a prop no estan mirant més de salvar el, si em permeteu, el cul, que no pas mirar a 20 anys si tindrem un motor d'hidrogen o un motor elèctric. O un motor
però com a ciutadania tampoc pensem en el futur, no?
Perquè... No, perquè pensem en el Netflix i en el partit de futbol.
Exacte,
ja
estem.
I
el més important...
I amb el que ens afecta ara mateix, amb la immediatesa.
Exacte,
no?
I el més important són les terrasses. I imagineu-vos que en lloc de que no arriba la gasolina, no arriba la cervesa als bars. Això provocaria un daltabaix increïble a Europa, eh?
Comentari so, punyau.
Això està claríssim, eh? Va, és l'únic que volen,
no passa res,
que
perquè
el
mes de maig aquí a Vilafant tindrem la Fira de la Cervesa i...
Exacte. I subministrarem.
I subministrarem aquest...
Arribaran els camions, les cubes de cervesa.
Nosaltres per Sant Pere, Figueres per Sant Pere.
Mira, fantàstic. Dos cites...
Que no es fa la mostra del vi, eh?
Exacte, que es fa al setembre.
Al setembre.
Doncs res, tothom a veure vi.
A l'octubre, eh?
Allò que cervesa vi, sí, ja està. No. Vi de l'Empordà.
Aquest serà el primer que canvia de dates?
Sí.
Clar, és perquè sempre es feia al setembre.
No, sí. Originàriament es feia al setembre.
Sí.
Es va canviar l'anterior mandat al juny i ara es torna a passar a l'octubre amb el Fòrum Gastronòmic. Mostra del vi, Fòrum Gastronòmic. Serà tot un cap de setmana de gastronomia a la ciutat.
Vinga, Tiberis, veus?
De fet, això és el que fa moure la ciutadania.
Exacte,
no?
És l'únic que vol la ciutadania, els Tiberis
i el vi,
la cervesa.
El
Sant Pere, la cervesa.
I el vi de l'Empordà, home. No?
Pa i circ, que jo no dic que no sigui important.
Però necessites també, clar.
Com a societat, però vull dir que potser si llegíssim més o penséssim més, veuríem que no només ens hem de quedar amb el pa i circ, no? Que potser hem de voler alguna altra cosa més, no? Habitatge, que abans en parlàvem, no?
La sort és que ara també tot el que és la gastronomia, l'alimentació...
Va associar d'altres coses,
va
no?
Va pujant una mica
a la cura del planeta, no?
Fixeu-vos, heu de fixar-vos amb els pastors. Als pastors hi ha un tio amb un pal i és el que remena el ramat. Pues la societat és igual. La societat, llastimosament és igual. I com a molt tenen dos o tres gossets que posen
bé. Jo em rebel·lo.
Un pilot de xais.
Jo em rebel·lo, això.
Sí, per un pastor que és el que mana i ja està.
Però ara imagina't... Esteu d'acord amb aquesta imatge còmica, caricatura que ha fet en Toni?
Ara imagina't que els xais, per exemple, o les ovelles, comencessin a dir, ah, no, doncs jo tiro cap aquí en lloc de cap allà, com diu el pastor. Diu, malament anirem.
Llavors ja surten altres pastors i altres ramats i es fa...
Hi ha altres societats que tenen un pensament més de col·lectiu, que jo no dic que sigui perfecte, però...
La Xina.
O el Japó, també, no? Que pensen més en el col·lectiu i jo formo part d'aquest col·lectiu i jo haig de contribuir a aquest col·lectiu. Sí. Aquí som una societat molt individualista, però a la vegada ovelles. Perquè estem... No ens rebel·lem.
Perquè som còmodes, no? Jo diria que la paraula és còmoda, comoditat.
Com que ens donen petites cosetes...
Sí. Ja està.
Sí.
Jo em nego...
Però no ho érem així, eh?
No.
Històricament, eh?
Històricament, no. No, home, si no hauríem arribat a tots els
drets. Zona de confort, que es diu. No ens moguem de la zona de confort.
L'Eva abans ha dit, diumenge era el dia de la dona, no? Vull dir que no hauríem, si fóssim ovelles, les dones no s'haguessin rebel·lat i no haguessin reclamat els seus drets, no? Alguna cosa hem demanat.
Aquest és el problema del ramat. Ja tenim un tros que vol anar cap a una altra direcció.
Jo m'apunto a ser l'ovella negra.
Sí. Jo vull ser l'ovella...
Jo tinc vocació d'ovella negra, també.
Jo sóc l'ovella rebel.
Perdoneu, però jo de pastora, eh? Així és clar, que coi, aquí.
La nostra pastora.
Jo la pastora.
L'ovella negra idealista, jo sóc l'ovella rebel, l'altra ovella negra, fantàstica.
Seguiu-me a mi, que ja veureu, anirem bé.
La pastora...
Ho arreglarem tot ràpid.
Ara que hem repartit el rols, fem una pausa per la publicitat i la segona part ja veureu que anirà molt millor. Vinga, fins ara.
Notícies, magazins, esports, música, entreteniment, 107.3 FM, Ràdio Vilafant. Fa 29 anys, a Figueres, naixia OptiPunt amb una missió clara, cuidar la salut visual amb professionalitat i proximitat. Avui, 29 anys després, continuem evolucionant amb tecnologia avançada. Tractament d'ull sec amb teràpia de llum vermella modulada, realitat augmentada aplicada a la baixa visió i teràpia visual amb intel·ligència artificial mitjançant el sistema Wibi. Optometria clínica, control de miopia infantil, contactologia especialitzada i gabinet auditiu, perquè veure i bé és qualitat de vida. Gràcies per confiar en nosaltres des de 1997. OptiPunt, 29 anys cuidant la teva mirada, al centre de Figueres. El Festival Jazz Figueres es renova i se celebrarà del 2 al 5 d'abril, per Setmana Santa, amb una quinzena de concerts gratuïts i de pagament a diferents espais de la ciutat. I amb les actuacions destacades de la Sant Andreu Jazz Band, formada per joves intèrprets i dirigida per Joan Chamorro, i de la saxofonista i compositora Irene Reig, Premi Enderroc 2025 al millor disc de jazz. Organitza el Casino Menestral Figuerenc amb la col·laboració de l'Ajuntament de Figueres. Consulta la programació a casinomenestral.cat.
Torna la ruta de les tapes de roses. Del 13 al 22 de març, celebrem 10 anys de la ruta.
85 restaurants de roses t'ofereixen tapes espectaculars, marinades amb els vins de la D.O. Empordà. I els dies 13 i 14 de març, a partir de 8:45 del vespre, no et perdis l'espectacle especial que hem preparat.
Descarrega't l'app, planifica la teva ruta i participa en el sorteig de totes les tapes gratis l'any vinent.
Ruta de les tapes de roses. T'hi esperem.
A Garriguella, a l'antic turó de la Perdiu, hi ha un lloc on la cuina té ànima italiana. Pizzeria Braseria Fortina. T'ofereix gastronomia mediterrània. Pizzas i pastes fetes amb passió.
Veniu a conèixer el nostre pizzer d'origen napolità amb gairebé 40 anys d'experiència.
Fem menú diari, plats a la brasa i esmorzars de forquilla. Amb pàrquing privat i bonica terrassa exterior.
Pizzeria Braseria Fortina, de Nàpols a Garriguella. Telèfon 872 20 42 88, a Instagram i també al cercador de Google.
Atenció, tenim una cosa a dir-te.
Missatge d'aquí als qui dubteu. Tranquils.
Perquè a la gamma híbrida i elèctrica de Kia hi trobaràs un cotxe per cada tipus de dubte, amb fins a 10.100 euros de descompte finançant del 5 al 20 de març, a més de les ajudes del Pla Auto Plus. Consulta les condicions a kia.com.
Kia, movement that inspires.
Vine a Texautomotor, concessionari oficial Kia Fornells de la Selva i Figueres, o visita'ns a texautogirona.com.
Te'n recordes del programa de televisió dels 80 La Joventut Baila? L'equip de Girona va quedar guanyador d'una de les seves edicions. Doncs ara aquella música, aquells balls i aquella època la volem reviure el 15 de març al Teatre El Jardí de Figueres. En un format de 10 músics en viu, 6 cantants i coreografies extraordinàries, et presentem l'estrena de l'espectacle La Joventut Baila Encara. Presentat i conduït per l'actor Àlex Casanovas. Reviuràs a Tina Turner, Jackson 5, Barry White, Earth, Wind & Fire i molts altres artistes d'aquí d'allà que no et deixaran sentat a la cadira. Compra la teva entrada a figueresaescena.cat.
Ets amant dels dolços? El dissabte 14 de març tens una cita a la Rambla de Figueres. Torna a la Fira Figa Dolça, la mostra de pastisseries de Figueres, que s'amplia amb la presència de 10 pastisseries, tallers per aprendre, degustacions i activitats infantils.
Amb el pastisser i xocolater artesà Arnau Triola com a convidat especial. De 10 del matí a 8 del vespre. Organitzat per Comerç Figueres amb l'Ajuntament de Figueres. Consulta el programa d'activitats a figueres.cat/figadolca.
Ebro ha renascut i arriba a Figueres. Descobreix les noves instal·lacions d'Avinguda d'Àlguema 2. Vine i prova gratuïtament la nova gamma dels models amb el màxim confort i seguretat. Ebro S400, Ebro S700, Ebro S800 i Ebro S900. Torna la llegenda Aquadis Ebro Figueres.
Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972-50-77-50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.
Ens hi tornem a posar aquí la tertúlia d'ovelles, i una pastora.
Això que quedi clar, que quedi i pastora, clar. Comencem a canviar això de pastor,
Mira, és una bona pregunta. Creieu que si en lloc de pastors tinguéssim pastores, iríem més bé?
Segur.
No.
Antoni diu que no. N'hi ha de pastores. On són les pastores?
Hi havia una pastora de Navata que tenia un ramat molt... sortia molt mediàtic.
Hi ha algunes, sí.
De pastores
Si voleu la igualtat, és igualtat per tot.
Estàvem parlant de política, però bueno, està bé, t'ho accepto.
Estàs fent servir una metàfora.
Sí. A veure. El feminisme, si voleu la igualtat, ha de ser la igualtat per tot. Ha d'haver pastors i pastores. Vale. No només pastores, perquè ara fins ara hi havia pastors. No. Anem a tot. Polítics i polítiques. Governants i governantes.
Jo vull infermers i vull...
Exacte.
Professors d'educació infantil.
Perfecte.
I vull cuidadors de gent gran, homes, i...
Sí, però al tanto que hi escoltava una cosa que té raó. Si tu a infantil, nens petitets i tal i tal, veus una professora abraçant un nen o una nena, i l'abraça i no sé què, no passa res. Però si tu veus un professor abraçant un nen perquè el nen ha caigut i s'ha fet mal i plora, cuidado que els pares diu, ui, aquell abraçava el nen, al tanto, eh?
Bueno, perquè tenim una ment malaltissa i perquè... Bueno, perquè
hem de pedalar molt encara, en certes coses.
Bueno, perquè hem de canviar mentalitats, no? Jo crec, i que la igualtat també va d'això, de canviar aquestes mentalitats i d'anar contra de les persones que realment ho fan malament en aquest aspecte, no? I no pots prejutjar a una persona pel seu sexe, com que és home, no sabrà cuidar d'una criatura. No, jo vull més referents masculins en les cures, per exemple, no? Jo deia, cuidadors de gent gran. Sí. Que això passa, que hi ha gent gran que no vol un home, no? Quan et toca un metge masculí i t'ha de netejar el cul, de vegades hi ha gent que no vol. Per què no? No? I aquest pudor i aquesta vergonya que potser ens l'hem de treure de sobre, també, no?
Jo crec que són generacions, ara ja anem pujant d'una altra manera, no?, amb aquestes coses.
Ai, no ho sé.
No ho sé. Jo veig al càmping, per exemple, els nanos que tinc animació, no?, que fan activitats amb els nens i amb les nenes, i he dit nanos perquè tinc més nois que noies. I hauria de veure els nens i les nenes darrere d'aquests nois. Vull dir que, no sé, jo aquí sí que ja començo a veure que hi ha diferència, eh? I fan activitats amb les nenes, i amunt i avall, i les nenes van darrere, i, no?, que abans semblava que era més cosa de noies, no?, les animadores. Mm-hmm. Ara són animadors perquè hi ha més nois que noies. Jo crec que en aquest sentit hi ha coses que estan canviant. D'altres no tant. D'altres no tant, i torno a ahir a la nit del turisme, que vam fer una entrega de premis, i us haig de dir que de tots els galardonats i tot, sobretot presència política, tots els que van pujar a l'escenari a donar premis eren homes. Només hi havia una dona, que és la directora general de turisme, una dona, davant de 8 o 10 homes, no? I dius, hem de fer molta feina encara, en alguns llocs. Sí, perquè presidents d'entitats, hi ha encara molt, molt marcat aquest rol dels homes, no?
Encara en els llocs de dalt,
de tot,
de la piràmide del poder, diguéssim, encara no està tan
integrat.
Bueno, de fet, no hem tingut mai una presidenta de la Generalitat,
per exemple,
ni una presidenta d'Espanya.
Sí, sí.
Ni una reina.
Hola.
Era per punxar una mica en francès el tema monarquia.
No, però dius...
Estaries més d'acord amb la monarquia si també donés oportunitat a les dones?
No. I tant, ha canviat la visió de com. Mira, el dic, sí. Ara sí que m'has ben comprat.
Això era per posar-lo una mica aquí, apretar-lo contra les cordes amb el tema de la monarquia, a veure si li arrencava un...
No, la igualtat per mi és tan clara que igualment sóc antimonarca si és home.
Bueno, perquè és desigual, clar, no? La monarquia parteix d'una desigualtat, no?
Sí, tant.
Que és pel fet de néixer en una família o una altra, no?
A Figueres però, sí, tenim el govern amb més dones que homes, la primera vegada en la història.
Però tenim alcalde, no és alcaldessa.
No, ja
però ja n'han tingut alcaldessa,
ja n'han tingut. Sí.
A l'Escala puc dir que des d'aquella democràcia no hem tingut mai una dona alcaldessa, mai. Mai.
Aquí a Vilafant sí.
No? I també dius, ostres, en aquests llocs es veus que encara...
Mira, a no? Roses també,
sí,
a Castelló també.
Sí, falta un pas
més. Bueno.
El dia que aconseguim no tindre que celebrar...
El dia,
exacte.
Aquell dia serà...
Haurem triomfat tots.
Haurem triomfat tots.
Sí. Però en canvi, veus...
Esperem que no sigui que no ho celebrem perquè governa Vox i no ho permeti celebrar.
No.
Llavors
farem festa cada diumenge.
Jo t'ho he puntualitzat.
Cada diumenge farem el dia de la dona. Tots els diumenges serà el dia de la dona, llavors.
I sembla que va per aquí, perquè ahir, mira, els meus fills anàvem amb cotxe i volia escoltar música, vaig posar... Ho sento, puc dir l'emissora? Vaig posar Flash, Flash FM. A mi
no queda gaire bé.
No.
Ràdio Vilafant.
Sí, però és que aquella hora no sabia quina música posarien, llavors, bueno, és igual. El tinc guardat, Ràdio Vilafant, perquè és la meva ràdio de capçalera. Sí. És igual. Bueno, és una ràdio, no?, que escolta bastant la gent jove i així. Sí, perquè a mi ja m'ha deixat d'agradar, per tant sí, perquè abans posaven música a màquina i ara posen reggaeton
i
feien era un programa de trucades, no? I feien una pregunta i preguntaven, si demà hi hagués eleccions a Catalunya, qui votaries? I vaig quedar al·lucinada.
Això els hi posaves als nens?
No, perquè posaven música i entremig preguntaven... Em va sorprendre primer que fessin aquesta pregunta.
Perquè, clar, tu comences a moure gent d'un determinat signe polític...
I què deia la gent?
Vox.
Va.
Vox.
Això es va mobilitzar. Les enquestes no reflecteixen
això.
No, ja
ho sé, ja ho sé, però em va sorprendre que tu...
També patinen, eh? I patinen molt últimament.
No, que aviam...
Però molt joves sí que és veritat que hi ha truques,
exacte, truques. És una emissora que normalment la segueixen joves.
Sí.
Truques. I, bueno, t'identifiques amb el nom i la teva veu, no? I dius tranquil·lament Vox, vull dir, perquè realment n'estàs convençut. I els arguments que donaven a mi em preocupen. A mi em preocupen.
Jo que... Clar, nosaltres poder que, no, que hem viscut una època i que semblava que havíem assolit una sèrie de millores. Mm-hmm. I que ara hi hagi en aquests partits així...
Que reculem.
Hòstia, a mi se m'ha fet tant.
A mi també.
No pot ser. Això no és un meme que passarà.
També haig de dir... També haig de dir que tu agafes les xarxes socials, hi ha 50.000 missatges d'Aliança Catalana, de Vox. En canvi, missatges d'Esquerra, de Junts, de socialistes. Bueno, no es veuen tants, eh?
Perquè ara, tot que diem, aquests nous partits se saben moure molt bé a les xarxes socials, no? I,
sí, sí, sí.
I saben fer-ho molt bé, i potser els altres partits no...
Bueno, ara això ens ha canviat, eh? Sí. Junts té una mobilització a xarxes impressionant, sí, des de fa uns mesos.
Sí.
No sé, la meva filla té 20 anys i diumenge va venir a dinar amb nosaltres i vam estar parlant i les dones més grans que hi havia li preguntaven i com és que no hi ha joves aquí com tu, no? A defensar, tal. I ella va contestar que tenien una saturació d'informació tan grossa que al final estan perduts, ja no saben si cal defensar tant causes d'aquestes o no. O sigui, que causa rebuig, al final tant, deia ella. Jo veig que hi ha joves que diuen, però si nosaltres no ho vivim així, si vosaltres esteu fent aquí una muntanya d'una cosa que no és. Llavors és com una mica l'efecte rebot, eh?
Jo vaig veure una imatge del TikTok, allò que et surt i te surt la pancarta del 8M i te surten a davant la Irene Montero de Podem, bueno, una pila de gent això i la pregunta era volen la igualtat salarial però totes les de davant cobren 200.000 euros i els de darrere 1.000. M'entens? Clar, tota davant era de la pancarta ja. Eren dirigents, diputats, no sé què, no sé quan, amb uns sous molt alts.
No sé si primer o s'ha de fer en paral·lel. Primer, una cosa és la igualtat de gènere i l'altra és la igualtat de classe. Són dues lluites molt diferents i segurament hi trobaríem en un costat gent d'un tipus i a l'altre costat, a l'altra lluita, no trobaríem la mateixa gent. No seríem els mateixos companys de viatge, n'estic segura, no? Però les persones més de classe baixa, mitja, volen la igualtat de gènere, evidentment, però també volen la igualtat de classe, no? Bueno, lluita de classe, o sí, no sé sí. Si amor la lluita de classes...
Ah, però que hi hagi a la primera fila dones que cobrin aquest salari que dius, doncs també és una...
De que es pot aconseguir.
Un fet positiu, no? Hi ha dones que arriben a tindre un bon sou. I jo no ho veig. Que hi haurà gent que cobrarà més que tu o menys que tu, això sempre existirà. Per tant, si les dones aconsegueixen assolir els seus objectius...
Jo que sóc una idealista, m'agradaria que tots tinguéssim doncs, una igualtat més salarial i que els recursos fossin iguals.
Però tu has dit, això és idealisme
pur.
Per no dir populisme, perquè és que no serà veritat mai.
Perquè després hi ha l'actitud de cada persona davant la feina, davant la responsabilitat, davant la implicació.
El que no pot ser és que
tu guanyis 10, el del costat guanyi 10, tu treballis 12 hores i el del costat 4.
Sí, però això no s'aguanta per enlloc.
O tu pensis i el del costat digui,
ja m'ho donaran, no?
Bueno, sí, però dintre d'això que dius, jo preferiria que tots tinguéssim... Tots els mateixos recursos i que no ens haguéssim de barallar pels recursos ni aquestes
això no passa,
que cobres més cobres
això no
menys.
Passa ni en el comunisme, jo estic segur que però quan veiem aquelles reunions del Partit Comunista que veus allà 2.000 persones, aquelles 2.000 o 3.000 persones, no sé quants hi ha en el fòrum del Partit Comunista que fan aquella reunió, que surt allà el Ximping allà al mig, aquells segurament cobren i estan vivint amb un estatus molt superior a la resta de xinesos que hi ha a Xina. I
segur,
són comunistes, eh?
Segur, però jo no crec que sigui... Bueno, no és el comunisme que a mi m'agrada... Jo no dic que sigui comunista, però hi ha coses del comunisme que jo crec que estaria bé. El que passa que potser vivim en una societat tan complexa que portar-ho a la realitat no és viable, no?
No, està clar.
Ja m'ho ha dit en francès, és que això és idealisme.
El comunisme no va funcionar.
Però hi ha fórmules, jo crec que hi ha fórmules. Jo ara estava pensant, ho sentia parlar, vaig estar de viatge fa un parell d'anys a la zona dels Emirats Àrabs, precisament, i es parlava de que allà la gent treballa. Tu pots cobrar, m'ho invento, 500 euros, i per arribar a final de mes necessites 1.500. Tu, si estàs treballant, et proporcionen aquests 1.000 euros, perquè no arribes. Però en el moment en què tu no treballes, tu no cobres el lloc. No? Llavors és, a veure, considerem, fan uns càlculs, considerem que una família de 4 necessita tenir, el que dic, m'invento, 1.500 euros, que resulta que el pare treballa i només en cobra 500, doncs l'ajuden amb aquests 1.000, mentre es troba una altra feina o troba alguna cosa. Llavors van regularitzant a mida que els teus ingressos són uns altres.
I què passa si no pots treballar perquè
doncs
falta
ja
una cama, per exemple?
Bueno, però hi ha ajudes també, però el que no pot ser és que donem diners a tothom sense fer res i s'estiguin assentats a casa. Jo ara ja començo a agafar personal i et tornes a trobar amb el tema
això
de...
És que
estic cobrant 800 euros a l'atur i no m'interessa venir a treballar perquè faré 8 hores cada dia i què cobraré? 1.300? Per 400 euros em quedo a casa. Això us asseguro que torna a estar passant, sí. I això és un problema greu. Sí. Llavors, ostres, jo entenc que hàgim d'ajudar la gent i que arribi a que tots tinguem uns mínims, perquè els hem de tenir, no? Però el que no pot ser és que me quedo a casa perquè em surt millor i el pobre empresari que es busqui la vida.
Però ja es va retallant, eh? A Bèlgica han tret, es veu que a Bèlgica tenien un sistema d'atur infinit per tota la vida i ho han tret, màxim 3 anys, i a Alemanya, a la tercera feina que tu estàs a l'atur, et donen 3 feines, la tercera feina que no agafis et treuen l'atur.
Ah, que quan estàs a l'atur et poden trucar per oferir-te una feina.
A Alemanya sí, aquí no. Ah.
No, no, perdona, aquí també passa.
Sí, aquí també hauria de
Perdoneu, la meva ironia.
Aquí també hauria de passar.
Però... Jo he estat 6 mesos a l'atur, a mi no em va trucar ningú. Eh?
Però és que tu com a empresari has d'avisar a la Seguretat Social de dir, miri, aquest senyor jo l'he entrevistat i no vol venir a treballar. Val? Quina empresa es dedica a fer això?
Ja.
Perquè li treguin l'atur a aquella persona? Ningú, perquè no és feina meva, això, per començar. La teva feina és una altra com a empresari. No està fiscalitzant i passant el parte a Seguretat Social. No? Perquè te diuen que hauries de notificar-ho.
Bueno, jo em queixo de que no truquen en el sentit... Jo ho he viscut de primera persona, vaig estar 6 mesos a l'atur i jo no vaig rebre cap trucada.
Esclar, la teva feina és molt específica, tampoc hi ha una oferta... extraordinària.
Ja, bueno, però m'hagués conformat amb que em truquessin d'una altra cosa,
De l'atur és difícil que et truquin. Ja t'ho dic jo, que molta gent que conec que ha estat a l'atur, de l'atur no truquen. Una altra cosa és que truquin d'alguna empresa d'aquestes de treball temporal, que tinguis allà el currículum i tal, llavors sí que te truquen. Però de lo que és l'Institut Nacional, no sé, aquest no.
Això és difícil. Jo ara, parlant de reivindicacions, volia tocar el tema dels mestres, que ho hem comentat a la primera part, d'una mica de passada, que sembla que hi ha una part d'acord, però que hi ha algun sindicat que no hi està d'acord i que sembla que hi ha una part del professorat que estaria, com a protesta, doncs, que es negaria a fer excursions i colònies.
Però si pugen un 30%, el sou, no?
I els ofereixen 50
euros
per
cada sortida.
Sortida per cada nit. Hòstia, que sigui fora.
No sé. No tinc ni idea, Segurament
és potser, molt, com que és un món
potser, molt mal pagats, però 30%
no, és que potser no és pel salari que la reivindicació, no? Potser també demanaven menys ràtios, poder treballar en millors condicions, perquè potser a mi, encara que m'augmentin el sou, si les meves condicions de treball no són les adequades per poder fer la meva feina, i a més, una feina tan vocacional com la de mestre, ja em poden pujar el sou, que jo vull les condicions, no?
Tu creus que és vocacional, el 100%?
No, el 100% no, per descomptat, sobretot a la secundària, et diria que no. No ho sé, d'aquí poc l'aprovaré, la secundària, perquè ja estem en preinscripció, a nosaltres, ja em toca, i em toca a mi, no a mi, al meu fill. Jo ja tornaria a l'institut, eh?
No. Vols dir? Sí. Ara tornar a l'institut?
Sí.
Quina mandra.
Jo no tornaria. Quina mandra.
No tornaríeu a l'institut?
Quina mandra. Ah, jo sí. Oh, cada dia. Ui, no.
No?
No.
I el batxillerat, ui, sí, m'agradaria tornar a fer batxillerat a mi.
Bueno, hi ha exàmens, hi ha de fer deures, hi ha de...
Sí, però
bueno, ja
serà que la feina no és fer exàmens.
Ja ho hem fet, això nosaltres.
No és fer exàmens la feina, també?
Exacte. Duro.
Ah, tu dius per la llibertat de poder fer el que vulguis, no, per tenir diners. Nosaltres hem d'anar deixant-ho aquí. Ja sé que no voleu tornar a l'institut, però us faig repetir, Repetir el curs, dimarts que ve us vull aquí. Nosaltres tornarem demà dimecres amb més tertúlia, amb el suport de gestoria Fernández. Passeu un molt bon dia. Adéu-siau.
Adéu.
Adéu, bon dia.
Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972-50-77-50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.